Miren, i tenim així en Ràdio Vila-real el diputat autonòmic del Partit Popular de la Comunitat Valenciana, Luis Martínez. Molt bon dia.
Molt bon dia, encantat d'estar així amb vosaltres.
Ell, en l'actualitat, és portaveu d'Agricultura, en les Corts.
Del grup parlamentari popular, efectivament.
Ojo, que pot ser siga una de les coses que en aquest moment més cuidado ha de tindre, més pendent amb d'estar dels nostres llauradors i els nostres ganaders, diputat. Quan ha vingut així, vostè no va vindre ahir a la política, ha sigut regidor molts anys, regidor de la ciutat veïna d'Almassora, coneix ben bé com és el caràcter del llaurador.
Absolutament.
I la bona persona que és?
Bueno, són els arrels nostres, tenint en compte que vivim en un entorn en el que bàsicament els nostres avantpassats eren llauradors i l'activitat bàsica era la del camp. I qui avui en dia no té algun hort encara dels avantpassats, encara que tingués una altra activitat? Bueno, són els nostres arrels i evidentment és una activitat que, com ho vam veure en l'època de la pandèmia, els que ens alimentaven, els que ens donaven de menjar eren els llauradors, eren els ramaders.
Els ramaders.
Ahí estava. Jo crec que des d'aquest punt de vista, bueno, pues, tot el nostre reconeixement, sempre. Jo, mira, tinc que dir-te que en l'actual govern de Carlos Mazón, que és el que puc parlar jo en aquests moments, s'estan donant molts passos en aquest sentit. I, bueno, podria estar tot el dia així comentant-te de diferents accions, però sí que m'agradaria comentar-te pues, de les últimes que s'han fet. Si vols, després parlem també inclús del tema de les inundacions que van haver i les ajudes que han hagut, però bueno, en aquests moments hi ha unes ajudes que volen atacar el que és un dels principals problemes, que és el relleu generacional. No n'hi ha jovens que s'incorporen perquè no n'hi ha rendibilitat. S'han tret una sèrie d'ajudes i tinc que recordar que estan encara a punt d'acabar-se, però durant aquest estiu han estat obertes, sí, per a jovens agricultors i ramaders. I el que ve és a potenciar, donar ajudes per a aquests, per a que no s'abandonen els camps, que no s'abandonen els horts i que la gent jove pugui continuar aquesta tradició. I n'hi ha unes ajudes directes, tant en diferents línies, inclús qui recupera camps que estan abandonats, on se prima més, en definitiva intentar tallar i se goteo de gent i d'abandonament de camps que tenim ahir. I per un altre costat, una altra de les mesures que s'ha ficat ja en marxa és, tu saps que quan hi ha una transacció d'una venda d'un terreny, en aquest cas d'un hort, a una altra persona, n'hi ha un dels impostos que se paguen és l'ITP, l'impost de transmissions patrimonials. Bé, així teníem un 10%, se pagava un 10%, i bueno, el que han fet és baixar-lo al mínim de tota Espanya. En aquests moments han passat del 10 en este govern de Carlos Mazón, en l'àrea d'agricultura, han passat des d'enguany del 10% al 4%. Per què? Pues per a que pugui ser molt més fàcil les transaccions i a l'hora de, com te dius, aquest abandonament dels terrenys, que és una de les lacres que tenim actualment, bueno, pues, es tenim ahí. I per un altre costat, m'agradaria parlar també dels ramaders. Mira, una de les qüestions que estàvem veient també en la Comunitat Valenciana, i en Castelló en concret, que la tramitació per a fer una ramaderia, per a un llaurador o un ramader que vulgui construir la seva granja o el seu nucli d'animals, els tràmits eren llarguíssims. Podíem parlar de 4-5 anys. Què ocorria? Pues que molts ramaders que viuen en la zona prop d'Aragó o prop de la comunitat de Castilla-La Mancha, on els tràmits són molt més curts, doncs imagina't de la zona de Morella o d'una zona d'esports, era més fàcil desplaçar-se uns quilòmetres i anar-se'n a Aragó, perquè eren els tràmits molt més fàcils. Bueno, doncs en aquests moments el que estem fent també és tota aquesta tramitació, reduir-la al mínim, de forma que la gent de la Comunitat Valenciana se quede en la Comunitat Valenciana i no se'n vagi a unes altres comunitats. En definitiva, t'acabo de donar dos pincellades de línies d'actuació que estem tenint en estos moments, sense parlar del tema del cítrics, evidentment, a través de l'IBIA, a través de l'IBIA estem en ese treball d'investigacions a les noves plagues. Podem parlar també dels cítrics que venen de països estrangers, tercers, sí. En fi, n'hi ha molts temes a parlar, per això deia que podíem estar tot el dia parlant, però bueno, t'ha donat un parell de línies que estem treballant actualment i que estan en vigor.
En este cas, el primer que vull que vagi per davant és que si avui som el que som, tots, tots, és perquè els nostres avantpassats van ser persones molt treballadores i tots estem on estem i tenim el que tenim perquè tot va eixir d'aquests terrenys quan ens diuen, bueno, anem al tros.
Absolutament.
És a dir, tots, carreres, propietats, tots tenim el que tenim per ells, perquè després així va vindre la indústria, però lògicament així venim tots de la terreta n'hi ha que cuidar-la, conservar-la i sobretot no perdre-la, que és el que parlem. Nosaltres sí, tots els dilluns parlem d'agricultura, tots els dilluns. I a mi, per exemple, això, ho trauré, no? El pròxim dilluns trauré lo de l'impost de transmissió. Això me pareix que és una cosa que molta gent té que saber i que a voltes la gent no ho sap. Les ajudes directes encara estan a temps per a demanar-les. I també els ramaders, això, que estan intentant que no sigui tan farragós, el fet.
Sí.
Així de lo que més se me queixa sempre és, des de la Comunitat Europea, que això, jo suposo, sí, diputat, que vostè ho hauran dit per activa i passiva,
sí, mira,
ens demanen una quantitat,
sí,
de normes a complir. I com, sí, així som tan bona gent.
Mira, fins ara hem tingut, bueno, tu saps que n'hi ha períodes, no? Períodes en la Unió Europea, també igual que els governants, i en aquests moments sí que tenim un canvi. És a dir, fins a aquest moment sí que hi ha hagut una sèrie de normes que han restringit absolutament, una permissivitat a l'entrada de tercers països, sobretot en el cítrics, que és el que més ens afecta a esta terra. En aquests moments ha hagut un canvi en aquesta línia, però aquest canvi, perquè ha hagut n'hi ha un altre comissari. Este comissari només va entrar, va vindre a la Comunitat Valenciana, va estar presentant-se, me consta de la seva sensibilitat, però les primeres notícies que tenim respecte a la PAC no m'agraden. Val? Tinc que dir-ho així, no m'agrada.
No, és que s'ha de reivindicar.
Jo sé que en aquests moments el primer que té que reivindicar, perquè ahir el que és que traten i és que negocien són els governs, en este cas el govern d'Espanya,
sí,
és el ministre el que té aquesta capacitat, i el que me sap molt de mal, i no voldria tindre la mateixa sensació i la mateixa acció que vam tindre en la primera negociació que va fer este govern. Perquè respecte a l'última negociació del govern de Mariano Rajoy en el seu dia, Espanya va perdre 5.000 milions d'euros de la PAC. En aquests moments jo sé que s'està negociant, val? Per tant, no anem a precipitar-nos. També sé que des de Conselleria, el propi conseller, no sé, ahir, sí, crec que va ser ahir, tenia també una reunió en Madrid, perquè lògicament el ministre junta a totes les comunitats i bueno, demana opinió i informació també, i jo sé que estan en aquest moment, per tant no voldria precipitar-me, però evidentment és clau la PAC, és clau, i aquesta negociació serà la que marcarà els propers anys, sense cap dubte.
En aquest cas, la regió de Múrcia diu que té un acord entre el govern autonòmic i les organitzacions agràries per a rebutjar el possible retall, és a dir, estem parlant de retall del 22%.
Claro, per això te dia, jo quan estàvem parlant t'estava dient que les primeres notes de la cançó que jo he sentit, per dir-ho d'una forma metafòrica, no m'agraden. I s'està negociant. Entonces jo entenc en estos moments que des de el ministeri va fer-se força i no arribar, com te dia, de tindre el resultat que van tindre en l'última negociació, on van perdre 5.000 milions per a Espanya. Per tant, anem a ser des de la conselleria, que és el que ens toca, estem en aquesta reivindicació, en intentar no perdre, fer la força que tinguem que fer al ministeri, davant del ministeri, pues, evidentment per a poder poder no perdre fons, perquè en aquests moments i parlant en molts llauradors, esta ajuda de la PAC està precisament això, ajudant a tirar endavant a molts camps. Un dels problemes, te parlava de l'abandonament de les terres, però el gran problema, i és el basi, el fonamental, és que és, no és rentable, és la rentabilitat. Si no n'hi ha una rentabilitat del treball que tu estàs fent, lògicament tu l'abandones. Bueno, pues la PAC el que ve també és a donar-hi aquestes ajudes que intenten ajudar-te a tindre aquesta rentabilitat. Entonces, jo crec que per això te diria que és clau.
En este cas, el que sempre ens trasladen és el mateix, és a dir, nosaltres ens lleven armes, no?, per a lluitar contra les plagues que ens ve de fora, per no tindre aquest acord que ja està del tractament en fred, ens entren i després nosaltres no tenim armes per luchar contra elles.
Mira, sobre aquest tema, que és clau, aquest tema del tractament en fred i del control de fronteres és clau. Jo tinc que dir-te que aquest control ve a través de les fronteres. El que té la competència, ho dic perquè és aixina, perquè és la realitat, el que té la competència per a fer el control d'entrada en fronteres i fer les inspeccions oportunes és el propi ministeri. Mira, quan va entrar el govern de Carlos Mazón, se poden fer també inspeccions, però eren inspeccions ja en el lloc, ¿vale? I se poden d'etiquetatge, etc.
Que ja han entrat.
Sí, que ja han entrat. Ahí se van fer, se van multiplicar per 156, el 156% va créixer de les inspeccions, precisament per intentar detectar. Però aquesta lluita és algo que no podem abandonar-la, perquè el que no pot ser és que, clar, nosaltres estiguem pues prohibim-nos una sèrie de productes de tractament i que altres països que no complissin i que esos, lo que a nosaltres hem prohibit puguen tractar-lo, els seus camps, els seus fruits, en uns altres llocs i que entren i nosaltres des del punt de vista sanitari
europeu.
Perquè si se fa des d'un punt de vista sanitari el punt de vista sanitari és el mateix, siga un producte o siga un altre, però el tipus de producte que s'ha utilitzat per a aquest cultiu ha de ser el mateix, tenim que jugar en les mateixes rames. Així en Europa, i parlo ja és un tema de geopolítica, un dels problemes que estem tenint passa el mateix que en la pesca, i és que a nivell d'agricultura, a nivell de pesca, pareix ser que són els països del nord, en este cas o del Benelux, etc., és que tenen la veu cantant i són els que dominen.
És que ens tenen com a moneda de canvi.
Sí, efectivament. I bueno, és una lluita que està ahí, que tenim que continuar i evidentment hi ha que donar la batalla.
Clar, però donat la nostra forma de ser, la nostra forma d'actuar davant de les lleis, de complir-les, nosaltres com les complim, volem que els altres facin igual.
Efectivament.
No els demanem res més.
No, és el compliment de la llei, pura i dura, res més. El que volem és el mateix tractament, que nosaltres som disciplinats, som, com dius tu, és l'essència del llaurador, de llauradores, de bones persones, de gent treballadora, de gent complidora, i si ens marquen unes pautes, les complim, però bueno, tot és el mateix.
Exacte, entonces l'únic, ahir venien un poc molestos, bueno, pues perquè en la volta ciclista van a veure una manifestació, i ells recorden que fa any i mig aproximadament, sí, o dos anys, estaven manifestant-se precisament per això. Nosaltres no volem no complir el que ens diuen, però que es complisca tot el món. Bueno, doncs ells ara d'ara encara estan pagant multes.
Sí, recorde el tema que va ser manifestacions davant del port. Inclús va haver alguna detenció a Carles Peris, en este cas,
per exemple,
va ser, efectivament, vam estar parlant, el port va reaccionar i és el que va dir, a veure, les taxes portuàries les van baixar. Bueno, nosaltres anem a ajudar, nosaltres tenim la voluntat, clar que sí, per què no? Però bueno, anem a veure la part que ens pertoque a nosaltres podem fer-la, però bueno, la part que ve d'Europa, que al final és el marc que mos regís a tots, pues bueno, és on se té que luchar, i en ese marc, diguem, de referència és el que està enmarcat també la PAC.
És el que volen és viure del seu treball i no volen estar a ningun puesto ni manifestant-se en cap lloc.
Susana, és el que te deia jo, tindre rentabilitat del teu treball.
I el que volen és no perdre-ho.
Efectivament.
perquè per a ells té un valor i nosaltres tindríem que ser lo suficientment honests com per a lluitar al seu costat.
És el valor de, econòmic, que és el primer que veiem, però és el valor també de l'arrelament que parlem tu i jo al principi, de la tradició. I com bé dius tu, molts dels que estem així, tenim que donar gràcies d'aquest treball que vam fer en el seu moment, i si avui en dia tenim uns estudis, tenim una posició, és gràcies a aquest treball que vam fer en el seu dia.
Jo, per exemple, llegia la nota de premsa i en les Corts dieu que el govern no complís en la nostra província. Per què no compleix la nostra província?
Tenim aquesta sensació, Susana, i mira, si vols te conté un exemple que ve, bueno, pues a exemplificar el que estem vivint. Mira, fa un any pràcticament van tindre l'episodi de la Dana.
Sí.
La Dana, que per desgràcia, bueno, pues tots sabem les seues conseqüències, van haver València bàsicament, però els mateixos dies, més o menys els mateixos dies, així en Castelló van tindre també problemes d'inundacions, van tindre riuades. Jo recorde i no se m'olvida, l'alcalde de Tírig, per exemple, que va enviar un vídeo d'una de les Rambles que anava, que va, bueno, va desfer camins rurals d'accés a finques i d'accés també a ramaderies i a llocs que s'ha de donar de menjar als animals tots els dies. Bé, davant d'esta situació, el govern d'Espanya diu, bueno, jo ajudaré. Clar, ajuda i trau les ajudes d'agricultures, de diferents sectors, però d'agricultura, per als pobles de València. I des d'ací, des de Castelló, van dir, Castelló també existe, estem així.
Sobretot perquè tingut... contribuïm molt,
claro,
en impostos.
Home, després hi vos parlem d'impostos. Però diem, estem així. És que van haver 71 pobles afectats. És dir, si Castelló té 135 municipis, més de la meitat van tindre problemes. Van estar afectats. Bé, davant d'esta situació, bueno, en un primer moment és lògic que se traga un decret d'emergència i tal, però després el propi govern d'Espanya va fer una rectificació i va incloure a més municipis de València. De Castelló, zero. Mos va dir abandonats. Què és el que van fer? Pues bueno, ahir va haver una aliança natural i una aliança de treball i atenent a les reivindicacions justes dels llauradors i de ramaders, que és, per exemple, la reparació, com te deia, de camins rurals, camins forestals, que són bàsics dins de l'entramat per al treball diari tant de llauradors com de ramaders.
És que és com les autovies, les autovistes, les carreteres, és que ho necessiten,
claro,
sí o sí.
Com te deia, és que 71 pobles, és que són 71 pobles.
Però oblidar-se de 71 pobles és gordo.
És gordo, bueno, pues, al final pensem el que estem vivint en molts temes, que és el sectarisme. Tu me parles dels impostos, ja parlarem, si vols, després me dones ocasió de parlar dels temes de diners a nivell de comunitat, però estem, és un sectarisme absolut, perquè, claro, ahí va estar. Què és el que van fer? Bueno, davant d'este no podem deixar tirats als llauradors, als ramaders, i des de la Diputació, el govern de Marta Barrachina i el de Carlos Mazón, el van dir, així tenim que ficar nosaltres, anem a remangar-nos i anem a ficar diners per a aquestes ajudes. I efectivament, en aquests moments se van ficar 8 milions d'euros per a la província de Castelló, per a l'execució. En aquests moments no te diria el número exacte d'execució ja, però és prou alta. Si no recorde mal, estic parlant de memòria, eren 208 actuacions, és a dir, els diferents llocs. Jo he tingut ocasió de visitar, pues, en Catí, en Tírig, vaig estar fa uns dies també en Barracas, en Jèrica, vull dir, és que va ser, claro, per tots els llocs de la província.
Claro.
I bueno, pues, això va ser un poc la resposta. Però més enllà de tot això, com te deia, jo crec que està molt bé el ficar donar l'ajuda als parxes, però així n'hi ha una altra qüestió, i és que aquestes inundacions van vindre com a conseqüència, pues, del desbordament de rambles i d'alguns rius. Entonces, què és el que passa? Qui és el que té la competència d'aquest manteniment? El que té la competència és la Confederació Hidrogràfica del Júquer, en aquest cas, que depèn directament del Ministeri, depèn del Govern d'Espanya. I ahí n'hi ha algunes qüestions que Castelló, des de la Comunitat Valenciana, reivindiquem, i vull centrar-me en temes de Castelló. Pues, per exemple, el barranc de Juan Mora, que afecta Nules, Moncófar, ahí n'hi ha una inversió pendent de fer de l'encausament de la neteja. La desembocadura del riu Sec, per exemple, en Castelló i Benicàssim, o la Rambla d'Alcalà, que també afecta Alcalà, Peníscola. És a dir, n'hi ha més de 65 milions, tenim estimats, d'euros en inversions pendents. Però què ocorreix? Claro, és que estem veient què és el que va ocorrir en València. En València, la dana mateixa, el famós barranc del Pollo, que és el que va causar grans problemes, hi havia una actuació pendent per part del Ministeri que estava pressupostada, però no se podia executar, entre altres coses, per una llei del Botànic, de Ximo Puig, sí, que va aprovar, que va ser la llei de l'Horta, que impedia fer aquest tipus d'infraestructures. Vaig a dir-te més, tenim aquests informes del Consell de l'Horta, que era l'organisme que gestionava aquesta llei, se va crear el professor per a aquesta llei, i que n'hi ha informes denegatoris a la Confederació Hidrogràfica per a poder fer-los, per a poder fer aquestes obres, que en aquests moments segurament pues haguera estalviat molts dels danys que van haver, tant humans com materials. Per tant, considerem que estem en un moment de sectarisme, de poques inversions, i reivindiquem aquestes inversions. Però també reivindiquem que, per un altre costat, la Confederació està ficant traves per a la neteja dels llocs dels barrancs, dels causes dels barrancs, dels rius, i que és el que passa? Bueno, pues passa el que passa, que és que estan bruts i en moments de grans avingudes el que fan és que aparen
fan
de tapó i de pressa. Per tant, són temes que estan ahí pendents i que evidentment són de la Confederació, i que nosaltres el que estem fent és reivindicar pues ese manteniment. Mira, llegia este matí i m'ha enfadat molt el llegir-ho, perquè llegia que la mateixa ministra, que era Teresa Ribera, que era estar en Europa, el mateix any que va denegar les treballs de manteniment i de reparació en els barrancs del Pollo i de la Saleta, que van ser els més problemàtics, va donar 33 milions d'euros a la Confederació de l'Ebre per a fer les mateixes actuacions que nosaltres demanem així. De fet, un dels problemes que va haver en la dana va ser els detectors, els sistemes de detecció de l'augment del cabdal. Bueno, així, en la primera riua se'n van anar, no n'hi havia, se'ls van dur. Perdona, i en això acaba, mentre en l'Ebre n'hi ha uns sistemes per a aquestes criscudes que són els que estem demanant que s'instal·len així també.
Després li diré el nom de l'investigador, del científic que ha publicat això. En València hi ha quatre barrancades per segle. El mateix que ocorre en Múrcia. Diu que no és un episodi extraordinari per a res, ni tampoc novedós, que és circumstancial i és el clima mediterrani, i diu que en els últims temps passa en Grècia, Itàlia, en Líbia. I li pregunten si poguera haver fet les coses millor en el barranco del Pollo, i ell diu que sí, que després de la ria de 1982 pues haver pogut crear un sistema automàtic d'informació hidrològica. I això, diputat, no ho havíem parlat per a res abans, perquè vam estar parlant-lo ahir en els llauradors, perquè, a més, mire, és Javier del Valle, i ell és un científic acreditat i, a més, premiat, i ell diu això. És a dir, no ens estem inventant res. Quatre per segle, en tenim de gordes.
Mira, per exemple, la riuà de València, dels anys 50. A partir d'ahir se va fer tot l'encausament del riu, el nou encausament del riu Túria. Què haguera passat si no haguera estat fet en aquesta última riba? És a dir, fan falta, a veure, davant d'això que tenim? Pues tenim alguns tipus de pensadors, d'ideòlegs, que no volen que se facin actuacions dures me referís, pues, en encausaments, obres que fan falta per a un llit d'un riu, per a encausar-lo, per a poder canalitzar i s'aguia en les grans avingudes. Però és que si no les fem, què és el que ocorris? Pues ocorris el que hem tingut. Per això, com te dia, estem demanant i continuem demanant al govern d'Espanya a la Confederació, que és la que té la competència en aquest tipus d'actuacions, que se facin aquestes actuacions. Està nomenat tres només d'ací de la província de Castelló. Però tenim, com bé dius tu, la del Pollo, la de la Saleta, que són, que per desgràcia s'han fet famoses per l'última dana.
Científicament provat 4 per segle, és a dir, si no estem amanits, les balancades cada vegada més grans. Fem una pausa de publicitat i anem a parlar del valencià, perquè per lo vist pues això l'han posat en aquestes últimes declaracions, bueno, aquestes últimes lleis, no? I també de l'aeroport de Castelló.
Chabrera Agroquímic, dedicada a la distribución de productos fitosanitarios, servicio a fincas y tratamientos con turbo. Una empresa que trata y cuida sus campos. Distribución oficial de SICCAM Viveria. Chabrera Agroquímics. Te atenderemos en la calle Borriol 82 de Villarreal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
¿Buscas un ambiente agradable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética? Ahora ya lo tienes, en Sé Tú. En nuestras nuevas instalaciones te ofrecemos lugar confortable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética. Ven a conocer nuestras nuevas instalaciones. Nos renovamos por ti, Sé Tú. Avenida Pío 12, 30.
Desde que mi madre vive en Domus Vi Villarreal, se siente activa y recibe los mejores cuidados. ¿Qué más puedo desear? Residencia para mayores Domus Vi Villarreal, detrás del Hospital Universitario de La Plana. Infórmate en domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domus Vi está a tu lado.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe. Pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José. Mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Mami, no puedo ver lo que hay en la pizarra.
Tener problemas de visión influye en la salud y rendimiento escolar de peques y jóvenes. En Óptica Villarreal revisamos la vista para evitar problemas de lectura, dolores de cabeza. En la vuelta al cole, Óptica Villarreal. Doctor Font 17, Centro Barilux Especialista.
T'agrada patinar? Al Club Patí Villarreal tenim activitats. Classes per a xiquets i adults, classes d'iniciació a l'hoquei línia, patinatge en famílies diumenges, cursos intensius. Aquest setembre vine al pavelló Melilla i prova l'hoquei línia en les jornades de portes obertes. Dilluns i dijous de 5:30 a 6:30. Tu porta els patins i nosaltres la resta. Club Patí Villarreal. Patina, juga i gaudeix. 675-05-90-72.
Els gestos quotidians sumen, també en la lluita contra els mosquits. Evita l'acumulació d'aigua en recipients i jardineres exteriors. Si tens mascota, buida cada dos dies l'abeurador. Neteja les piscines i tracta l'aigua adequadament. En el camp i horts urbans, cobreix els bidons i les bases de rec. Evita que es queden al descobert. Mantindre els mosquits a ratlla també està al teu abast. La teua col·laboració és necessària. Diputació de Castelló, comptem amb tu.
T'agradaria reforçar la teua memòria d'una forma lúdica? Apunta a la nova edició del taller d'estimulació cognitiva per a majors de 60 anys que t'ofereix Fundació Caixa Rural per al mes d'octubre. Inscripcions en fundaciocaixarural.org. Places limitades.
L'Ajuntament de Villarreal posa en marxa els seus nous canals de WhatsApp perquè estigues sempre al dia de les notícies, els esdeveniments i les alertes i tota l'actualitat de la ciutat. Un servei totalment gratuït, pensat per acostar-te a la informació de manera directa i fàcil. Per a subscriure't, només has d'accedir al canal oficial de l'Ajuntament a través dels codis QR disponibles o mitjançant l'enllaç directe als perfils oficials. Villarreal, cada vegada més a prop de tu. També a WhatsApp.
I continuem parlant amb Lluís Martínez, ell és diputat autonòmic del Partit Popular de la Comunitat Valenciana. Quina mania li tenen a l'aeroport de Castelló? Jo no m'ho explico. Ara, és dir, que tot costa d'arrencar, però jo, la veritat, ja no m'imagino Castelló sense aeroport.
Mira, jo dic, sempre dic el mateix, un territori, qualsevol territori, una de les claus per al seu creixement és els mitjans de comunicació, les carreteres...
Quan més comunicats estem, millor.
Millor. En aquest cas, sí que és veritat que quan se va... I jo crec que és bo recordar que van haver persones que en aquell moment es dien que eren uns il·luminats, van ser molt atrevits, però van fer una infraestructura que avui en dia, i d'ací uns anys...
Veuràs, és la que s'està gastant.
És la que s'està gastant. Mira, l'últim any han sigut un total de 300.000 els passatgers, i n'hi ha un objectiu que és arribar al 500.000. Val? Però sí, claro, quan sents algunes declaracions, l'altre dia sentia el president d'AENA, l'organisme, bueno, l'organisme que gestiona els aeroports d'Espanya, no el de Castelló.
Ens va sentar a tots molt mal, eh?
Sí, sí. Sí, i bueno, i va dir que era una ruïna.
Per favor.
Anem a veure, una ruïna en un aeroport que té 300.000 passatgers, que l'últim agost ha tingut 45.000 passatgers, que és un 21% més que l'agost de l'any anterior. Però clar, quan parles d'aquestes xifres poden ser, és molt o és poc? Bueno, comparem. I pots comparar en la resta d'Espanya. La resta d'Espanya, en aquests moments hi ha 18 aeroports en menys tràfic que el que té Castelló. I te dono un exemple. Un exemple, per exemple, és el de Lleida. El de Lleida, que és el govern català, el que el gestiona.
Sí, sí.
L'any passat van ser 7.000 els passatgers que va tindre.
Ojo, 7.000.
Mira, i comparem-lo en les inversions. El de Castelló va costar 150 milions d'euros, tots en diners de la comunitat, val? No va vindre res del govern d'Espanya. 150 milions d'euros, 300.000 passatgers. El de Lleida, 110 milions d'euros, 7.000 passatgers. De diferència. Però si vols te conté un d'AENA, el que mos criticava, que era una ruïna. Un dels que gestiona AENA és el de Huesca. Huesca té aeroport, va costar 100 milions d'euros. 100 milions. Saps quants passatgers va tindre l'any anterior? Van ser 482.
482?
482 passatgers. AENA.
Bueno,
entonces,
ja...
entonces, el que és ruïnós...
Igual s'hi hagués de confundir, d'aeroport.
Ja. El que és ruïnós és el de Castelló, però el d'AENA de Huesca, que el gestiona ell, el que criticava el de Castelló, i se no és ruïnós.
Sí, jo em sorprenia quan dient per què un aeroport si en tenim ahí en València? I jo pensava, i per què no si hem financiat també el de València? És a dir,
absolutament.
És que a mi me pareix... quan de fet, som una província tan productiva.
Clar que sí. A més, mira, dona compte... lo que hem ajudat, perquè està, a més, està en una zona centro de la província, podem, des de qualsevol lloc podem anar, però a més de la qüestió turística, que evidentment és la qüestió natural d'esta funció de l'aeroport, n'hi han altres empreses que al seu costat...
Ja han invertit.
Sí. I n'hi ha, és un niu per a poder invertir, i per un altre costat també s'estan creant algunes altres empreses relacionades en l'aeronàutica, auxiliar, i que estan donant llocs de treball. Per tant, jo crec que va ser un encert. Aquells que ho van idear en el seu moment, que van ser molt criticats, van ser molt criticats.
Bueno, criticats, jo diria quasi lapidats.
Lapidats, sí.
O sigui, que els que tenim memòria ens recordem que barbaritats.
A nivell nacional. Te'n recordes d'allò que diuen l'aeroporto peatonal? Bueno, avui en dia que vaig anar... Lògicament, quan s'estrena o quan se comença un projecte, va creixent.
Sobretot en la quantitat de pedres que li van tirar a este.
Que li van ficar a este, efectivament. En estos moments,
és que a vegades la memòria...
Com te dia, estem en 3.000 en un objectiu absolutament alcançable, com és el 500.000 de passatgers en un any, que jo crec que en un any o menys de o dos anys com a molt, arribarem a aquest objectiu. Per tant, el que tenim que estar és orgullosos.
Jo ara a voltes trobo a faltar, m'agradaria que tinguérem dirigents, i ojo, que estic parlant en aquest moment, Lluís, eres diputat autonòmic, m'agradaria que tingueren més valentia, perquè a voltes... I ses apostes, com l'aeroport de Castelló, en el temps te donen la raó de que érem el lloc adequat per a posar això.
Sí, estic absolutament d'acord amb tu.
Absolutament. Algo que també a mi me va estranyar molt, la consulta del valencià. Molt. Sobretot perquè després sí que... que se critica del Partit Popular i la discriminació que va fer, o el misprei del Partit Socialista cap al València.
Jo crec que no és un misprei. Mira, fa apenas 2 anys entrem en el govern i quan es van presentar a les eleccions es van presentar en un programa de govern. Este programa de govern precisament portava el que se denomina la llei de llibertat educativa.
Llibertat educativa. Dins de la llibertat educativa.
Llibertat educativa. I aquesta llibertat educativa precisament el que volia era això, el que les famílies, els que són els responsables de l'educació dels fills, que pogueren triar en quina llengua. Mira, se va crear, quan se va comentar el tema de triar, de que pogueren triar, el mateix que a l'aeroport, moltes pedres, moltes... Has començat el curs? Has sentit alguna cosa? Què ha ocorrit? Que de forma natural, qui vol estudiar en valencià, s'estudia en valencià, qui vol estudiar en castellà, com a línia principal, és el valencià, el castellà. Així no tenim problemes. Així jo crec que no tenim problemes, en Vila-real,
sí,
en Almassora...
Sí, jo crec que és el lloc on més mos va aparèixer, sí, que estava com un poc...
Bueno, però has donat la llibertat i la gent que criticava que era arraconar el valencià, no... S'ha donat llibertat i els que volen estudiar en valencià, estudien en valencià. I els que estudien en la línia castellana, el que se denomina la llengua vehicular en castellà, tenen el valencià també. I tenen, o sea, esta, no és desaparèixer el valencià, és que tu pugues, com a pare, com a mare, pugues tindre opció d'elegir en quina llengua vols que se pugui estudiar. Tenen en compte també que a nivell de comunitat valenciana n'hi han són els castellanoparlants. Si en Castelló, la zona de l'Alt Millars és castellanoparlant. Te'n vas a València, tota la zona dels Serrans i Ademús és castellana. La zona de Oriola, tota aquesta zona de la Vega Baixa en Alacant, se parla majoritàriament castellà. Què ocorrís? Que fins ara el que havia ocorrit per part del Botànic, i era la mateixa línia perquè era el model educatiu de Catalunya, ¿vale? Era la imposició del valencià. Per a la gent que parlem habitualment el valencià, el meu fill estudia en valencià i no passa absolutament res, i ho fem de forma natural, i és algo que és natural. Però
que té molta riquesa al nostre llibre.
Claro, clar que sí, però el que no pot ser és que persones que parlen en castellà diguin, no, és que jo t'impose que sigui només en valencià. A veure, no. Mira, se mos criticava també el que poguera haver... esa discriminació del valencià. Mira, dins d'aquesta llei de llibertat educativa n'hi ha una qüestió, i és que les persones que estudien en valencià i que tinguin una nota determinada, quan isquen de la ESO o quan isquen del batxiller, puguen tindre ja en la seva titulació de valencià. No tingues que treure-ho després. Això per què ho fem també? Per a estimular que la gent estudia valencià, perquè és una... Lo que no anem a fer és que sigui algo discriminatori. Mira, ha passat en algunes comunitats, i m'ho contava una metge d'Almassora, que està treballant en Mallorca, en les Balears, i m'ho contava que allí les puntuacions, fins que ha canviat el govern, en aquests moments és un govern del Partit Popular,
sí,
era més important el tindre el títol del català o de la llengua,
sí,
val?
Sí.
Que un títol mèdic, vale? D'una especialitat mèdica. Això jo crec que són una discriminació absolutament total. Llavors, el que volem és naturalitat, normalitat, que cada un utilitzi la llengua que crega que ha d'utilitzar de forma lliure, sense imposicions, i com te deia, front a la imposició lingüística, perquè el model que estava implantant el Botànic i que havia implantat era el de Catalunya, front a la imposició, la llibertat d'elecció per part dels pares. Tenen en compte que en Catalunya mateixa, a nivell constitucional, s'han obligat a que n'hi hagi un percentatge en castellà, un 25%, ¿vale? I que estava incomplint-lo.
S'ha dimensionat esta decisió? És a dir, el fet de que s'hagi donat la possibilitat de que llegisquen s'ha sobredimensionat en l'opinió pública?
Jo entenc que han hagut interessos polítics en aquest cas, i ben claríssimament, tant del Partit Socialista com per part de Compromís, s'ha sobredimensionat. De fet, se va sobredimensionat dient que era arraconar al valencià, que era llevar-lo, el valencià no, en absolut. Així, cada un pot triar i pot triar la llengua que vulga. Per tant, aquesta és la primera qüestió. I de fet ha començat el curs, i han començat el curs de forma natural, qui ha volgut estudiar en castellà, qui ha volgut estudiar en valencià. I crec, i tu com a periodista, hauràs vist o hauràs sentit si n'hi ha algun tipus de crítica respecte a això, dels pares que hagin triat una llengua i que no puguen triar i que no puguen estudiar els seus fills en aquesta llengua. Jo crec que aquesta crítica no està. Va ser una crítica prèvia, jo crec que interessada, sobredimensionada, per a intentar fer mal a una llei que, com te diria, que el que pretenia era precisament la llibertat, que els pares puguen triar la llengua en què volen que estudien els seus fills.
Algo que m'interessa i molt és, acaba vostè de parlar, que és d'Almassora, sé que no està en el govern municipal, però jo no vull que se'n vagi d'ací sense explicar-me com està en este moment el govern municipal, perquè jo lògicament sé que vostè té les reunions de partit que té que tindre. Dels tres regidors que hi havia de Vox, dos decideixen passar-se el no escrits i un altre es queda però s'aparta del govern, i l'alcaldessa, corregis-me si no ho dic bé, l'alcaldessa decideix continuar la legislatura en els dos no escrits.
Així és així. Bueno, en estos moments lo que va haver va ser una qüestió interna de Vox. Ahí l'alcaldessa ni el Partit Popular ni entra ni va ser un tema d'ells, i van haver, hasta aquest moment, els tres estaven dins de l'equip de govern, sí. Estaven governant, estaven sí. Funcionant com a un únic equip, no hi havia distincions, i estaven funcionant bé. Els temes a nivell intern, ells sabran, és un tema que és d'ells, evidentment el Partit Popular no s'ha ficat, però l'alcaldessa el que tenia clar és que ella volia continuar governant, volia continuar tirar endavant el projecte del seu programa de govern de quan se va presentar les eleccions, i està fent-lo, és el que està fent. Què va ocórrer? Que la regidora que se va eixir, que va dir, bueno, pues va ser una decisió de partit, bueno, com te dic, és respectable, i cada partit té les seues normes i la seva forma d'actuar, però l'alcaldessa en aquests moments està governant en els dos regidors que se van quedar, han passat al grup mixto, se van quedar, estan treballant. De fet, ahir mateix van tenir una reunió de partit, i bueno, l'alcaldessa d'este tema no se va parlar res, estàvem parlant dels projectes i de la il·lusió de la preparació del pressupost ja de cara a l'any que ve, vull dir, del funcionament del dia a dia d'un ajuntament.
No hi ha hagut ninguna no merma la gestió diària, el que ha passat,
i t'explique, el que va fer és la regidora que ha deixat del govern, la regidora de Vox, portava les àrees, crec recordar que eren de personal, era personal i alguna més, però vamos, i el que ha fet és assignar-les a altres regidors que estan fent el seu treball i estan tirant endavant. Però mira, esta situació tampoc, perquè per part del PSOE també se va criticar, no? I ara vindrà el caos, vindrà, bueno, en aquests moments, de moment ja portem uns mesos, s'estan aprovant coses en l'Ajuntament, s'està gestionant, s'estan adjudicant...
Se'l deixa en minoria simple, no?
Sí, però bueno...
En majoria simple.
Sí, però bueno, en aquests moments estan treballant, és clar, també... des d'un punt de vista ideològic,
sí.
La regidora de Vox
sí.
Sempre ha sigut contrària a qualsevol cosa que fera o diguera el PSOE o Compromís. Uh-huh. En aquests moments, ficar-se al seu costat, no sé, això, ideològicament i a nivell polític, com se veuria, inclús dins del propi Vox. I això és una qüestió. Però, en definitiva, com te dia, ells estan funcionant. Al final de la legislatura anterior, el Partit Socialista en Almassora estava també en coalició, la majoria, Junta sí. Ciudadanos.
Sí.
Els dos regidors de Ciutadans que n'hi havia en aquell moment, al final de la legislatura, van deixar el grup també i van passar al grup mixt i van continuar treballant. Després se van integrar en la, en el Partit Socialista, en la llista del Partit Socialista.
Diputat, és que m'ho està deixant la pregunta, sí. S'integraran estos dos no escrits al Partit Popular?
No, jo estic descrivint fets que van ocorrir. Sí. Això és algo que no ho sé, ni tampoc en aquests moments m'interessa. A mi m'interessa el mateix que l'interessa a l'alcaldessa, que en aquests moments és tirar endavant el poble, continuar en els projectes il·lusionants, estan treballant moltíssim, estan reparant qüestions. Tu imagina't, i això ho sé perquè bueno, és així, grans contractes com el de la basura, el de, tot el tema de la gestió de basura, el tema dels grans contractes de neteja viària, etc., estaven caducats i no els havien prorrogat, o sigui, s'havien prorrogat però no s'havien actualitzat, con
sí,
lo qual
sí, estaven caducats,
una
això.
Sèrie de deficiències que, clar, contractes d'aquest estil costen més d'un any de traure's endavant i estan, han fet aquesta primera espenta d'actualitzar, diguem, tot el, tota l'estructura i estan ja duent-se a terme alguns projectes importants per a la ciutat, per supost.
Per cert, en Almassora, la taxa de basura estava ja incorporada?
No, teníem independent. Era independent, no és com
clar,
així, no és com així.
Que sí, sí que està, està del lío ben servit.
Sí.
Ràpidament, ens queda, però ens queda un ratet, perquè nosaltres en la Comunitat Valenciana patim en sanitat i en serveis socials, patim per la infrafinanciació. Si ens donaren el que ens toca, no patiríem. I per una altra part, clar, estem patint.
Absolutament.
En sanitat i en serveis socials.
Anem a veure. Tinc que dir que del pressupost de la Generalitat Valenciana, de la Generalitat Valenciana, de la Comunitat Valenciana, el 85% del pressupost va dedicat precisament a educació, a sanitat i a benestar social. És a dir, a tot el que és important, el que se denomina l'escudo social. Esa denominació nova que,
sí,
que
sí,
se fa ara. Escudo social. Bé, en estos moments tenim una asfixia econòmica en la Comunitat Valenciana, per diverses raons. I estem en una asfixia econòmica, ojo, en el pitjor moment de la història de la Comunitat Valenciana, perquè la dana ha sigut, ens ha marcat a nivell pressupostari, lògicament.
És que parlem d'això i no ens donem compte que el que ha passat així en la dana, hi hauria gent que, vamos, que, a veure, que és el desastre hasta que ens recordem.
Com una guerra, la gent...
Absolutament.
Com una guerra, mira. En estos moments som, de base, la comunitat en pitjor financiació de tota Espanya. Val? Se va aprovar l'any 2009 i del 2009 aprovada per el Partit Socialista en aquell moment i des d'aquell moment som la menys, la pitjor financiada. Val? Esa és la primera qüestió. Segon qüestió, n'hi ha un fondo de liquidez autonòmica, que sí. És el FLA, famós
sí,
FLA, que era, venia un poc a ajudar a la tesoreria, ¿vale? En alguns moments a intentar equilibrar. Què ocorreix? Que durant 12 anys, de forma religiosa, s'ha vingut pagant. Enguany, l'any que més necessitem liquidez econòmica, deguda a la dana, s'ha retrasat, tenint en compte que aquest retras són, estem parlant de 3.000 milions d'euros. El pressupost global de la Comunitat Valenciana està al voltant dels 30.000 milions d'euros, pues un 10%, val?
Les farmàcies
sense dir, claro, perquè, claro, què ocorreix? Al final estem parlant també, i mira, i jo me fico ara en el plano absolutament polític. En estos moments Pedro Sánchez té una qüestió molt clara, que és intentar asfixiar la Comunitat Valenciana. Mala financiació, la pitjor, no arriba al FLA, per lo tant van a tindre problemes a l'hora de pagar, i això què va fer? Pues que n'hi hagi protestes, que es comencen, claro, van a començar a tindre que deixar de pagar algunes qüestions perquè el FLA no entrava, el Fondo de Liquidez Autonòmica. I per un altre costat, hem demanat ajuda en la dana. Quan demanem ajuda, lo normal haguera sigut que des del govern d'Espanya, quan se li ha omplit la boca d'aquesta solidaritat, que haguera dit, mira, ahí tens, Comunitat Valenciana, govern valencià, ahí teniu 10.000 milions d'euros, 15.000, els que siguen, i treballa per a tota la recuperació. Val? Evidentment, és que justifica-lo en obres, en ajudes directes a les persones que patissen, etc etc. No. Saps què és el que ha dit? Diu, no, vosaltres vos lleve el tope d'endeutament i vos endeuteu tot el que necessiteu. Què ocorreix? Que la deuda, com a qualsevol família, tu després tens que tornar al banc i tens que pagar. el que t'han deixat més els interessos. És dir, con lo qual està ofegant-nos més. Però vaig a dir-te més. En estos moments s'està treballant per part del govern d'Espanya el famoso cupo català. Diu, el cupo català per un costat i com a conseqüència d'eixa negociació, d'eixa xantatge que està fent-li Catalunya, i Pedro Sánchez l'únic que vol és quedar-se en la Moncloa, ell va accedir i diu, vale, ara vos lleve a tots, a totes les comunitats, vos fas la famosa quita. Però, claro, eixa deuda que mos llevaria a nosaltres i a totes les comunitats no desapareix. Eixa deuda passa a on? Al govern d'Espanya. I qui paga la deuda? La paguem tots, perquè mos augmentarà els impostos per a pagar aquesta deuda que la pagarà el govern d'Espanya. Tinc que recordar un dato que és significatiu perquè ha fet 93 modificacions d'impostos des que governa Pedro Sánchez. 93. Com te diria, i què ocorreix? Que en aquest pacte que està fent, està dient a Catalunya, vale, en aquest cupo català, els impostos que recaudes en Catalunya se quedaran en Catalunya. Per tant, no vindran a Espanya. Què és el que ocorreix? Que la deuda de Catalunya la pagarem una altra vegada entre tots. La nostra la pagarem a través de l'Estat, però la de Catalunya la pagarem també nosaltres a través de l'Estat. Per tant, és un enganyo i és un xantatge. I en aquests moments la Comunitat Valenciana estem en aquest moment. En aquest moment, on econòmicament estem asfixiats, però el govern de Carlos Mazón el que està fent és tirar endavant. Tenim que endeutar-nos, bé, però tenim que salvar a les persones. Perquè dona compte, una cosa que estem reclamant des del govern de Carlos Mazón és aquelles ajudes que vinguen des del govern d'Espanya després que no tributen a Hacienda. Perquè, claro, jo estic prou fastidiat com per a que després jo, en la renta, si me van arribar 6.000, 7.000 euros d'ajudes, els que siguen, jo després ho fico en la renta, me puja la meva declaració i tinc que pagar més Hacienda. Estem dient-li, no, les ajudes que no tributen. Què és el que estem fent en les ajudes que eixen des del Consell? Que no tributen després, que els arriben, però que siguen a fondo perdut.
Estem ben escarmentats després de la pandèmia.
Home, per favor. Val? Entonces, ese és el moment que estem vivint. Un govern valent que està fent, dona compte que a pesar d'això, n'hi ha una qüestió que van fer, i també hi parlàvem abans del tema del programa de govern. Ens van presentar la llei educativa, es van presentar de llibertat educativa, es van presentar dient que la gratuïtat de 0 a 3 anys està ja en marxa, i es van presentar dient que anem a rebaixar impostos. Efectivament, l'impost de successions, l'impost de donacions, parlem al principi de les terres, el llevar les donacions i el de successions era també una bona ferramenta per a que els pares a fills dels iaios als nets puguen transmetre aquestes terres i no s'abandonen. Bueno, a un altre nivell, el que són donacions, el que són herències, quan falta algun familiar i bueno, pues han passat, s'han reduït en un 99% l'impost. La gent que pagava, per exemple, 30.000 euros per aquestes donacions,
és que l'impost ben injust.
Claro, és que ja s'ha pagat. És que ja ho han pagat.
És meu, perquè tinc que pagar.
Per què t'ho ha pagat?
Si ho doni
al meu fill. Bueno, no sé, legalment no se pot llevar, però s'ha passat a un 1%. És a dir, el que pagava, per exemple, 30.000 euros, pues ara paga 300 euros. Quantes herències s'han abandonat per no poder fer front als...
A lo que havies de pagar.
A lo que havies de pagar. Bueno, quan era teu. Bueno, pues en estos moments creiem que... Com te dia això, hice impost. Han desgravat el que la gent puga fer activitat física i esport i que puga desgravar seu de la renta. El que tinga qüestions odontològiques, el de les malalties rares que són cròniques, que puguen també desgravar-se. És a dir, a banda de tot això...
La òptica, no mos
ho diem. L'òptica.
Jo espero que me desgrave l'òptica.
L'òptica, efectivament, jo també. Ah. Bueno, és a dir...
Lentilles i tot, eh?
Sí, absolutament. Lo que és òptica. Vinga, dite això, que en este moment, a pesar de que tenim un moment d'asfixia econòmica, han fet una qüestió que se mos ha criticat per part de l'esquerra, que era la baixada d'impostos. Però n'hi ha un dato, perquè com se sol dir, aquesta frase de moda, el dato mata el relato, el dato és que en estos moments lo que és la recaptació dels impostos per part de la Generalitat, per part de la Comunitat Valenciana, ha augmentat respecte a abans. Per què? Pues perquè també hem treballat en gent com per exemple els autònoms, etc, que fa que estem donant facilitat a qui crea treball. I el que crea treball Al final també
cuidar-lo.
Claro, després també paga impostos.
Però n'hi ha que cuidar-lo.
Clar, entonces, ese és el tema. Mira, n'hi ha una altra qüestió, per exemple, del tema dels impostos. Jo te parlava abans de l'impost de transmissió patrimonial per als llauradors,
sí.
Però te parlo ara per als joves, perquè un problema que n'hi ha és el de la vivenda. Ahir van haver una altra mesura que és també important. Se paga el 10% d'aquest impost de transmissions patrimonials, és dir, si tu tens compres un pis de 100.000
sí.
Euros, pues pagues el percentatge adequat. L'han rebaixat del 10 al 6%. És dir, per a menors de 35 anys, per a la gent que té que comprar-se per primera
vegada. Que té que construir una vida.
I després hi ha un altre problema, i és que avui en dia tu, la gent jove, lògicament, pues com la gran majoria de persones, has anat al banc, mira, vull comprar un pis, te donen el préstec, però claro, te donen el 80%, no te'l donen tot, i si no tens... Llavors, què és el que ha fet la Generalitat Valencià? A través de l'Institut Valencià de Finances, i ese percentatge te l'avala per a que tu puguis tindre la totalitat en una sèrie d'entitats financeres, de forma que estàs donant als joves, per als joves que puguen tindre i s'accessa a la vivenda.
En un interès lògic, és un interès assumible per part del jove, que això és molt important.
Claro, és que això és l'altra, l'altra qüestió.
Que després l'interès del jove puga fer front.
Efectivament.
Lluís, estaríem tot el dia, però és que mos n'ha anat del temps.
Sí, jo t'he dit antes que podíem parlar d'agricultura, només podíem estar tot el dia parlant, però bueno.
Bueno, però han raonat coses que jo crec que se tenen que raonar des d'aquesta perspectiva i aquest punt de vista. Diputat autonòmic, moltes gràcies per haver estat així.
Pues encantat d'estar així, i sempre que vulgueu jo així, a contar-vos qüestions que crec que poden interessar al Radio Jans.
Muy bien, moltes gràcies.
A vosaltres.